pots arribar.
Que els illencs són molt dependents, d'alguna manera. Però per altra banda, no.
No, exacte. És a dir, és com aquesta cosa de... Al mateix temps hem de ser sociables perquè, no? per tot el tema del comerç. La nostra manera de sobreviure és a través d'aquesta socialització. És a dir, la gent ve i hem de ser sociables, però al mateix temps som molt tancats perquè som illencs, no?
Bueno, perquè el mar té...
Hi ha una contradicció aquí.
Però per vosaltres és el mateix. El que us aïlla és el que es relaciona. És a dir, tu per anar a un lloc has d'utilitzar la mateixa... La mateixa que t'està envoltant i que t'està aïllant, vull dir, que és una relació curiosa.
Clar, la mirada també que tenim els peninsulars de terra endins, d'alguna manera, cap a les illes és molt exòtica, també.
Clar.
No? La mirada aquesta de... No? Són gent que està en una altra divisió, en un altre
nivell. Però una cosa que us hem de recordar des de les illes és que no tanquen a l'hivern, saps? Hi ha gent que hi viu tot l'any, allà.
No,
i tot continua
això no
endavant.
Això no és veritat.
Això us inventeu.
És un fake. No hi ha ningú. Una senyora...
En realitat, tots sou de Barcelona i només aneu allà a fer veure que feu el paper.
Només hi ha una senyora amb un mocador negre. Sí, sí. I ja està.
Carlos, em treies el tema dels rius.
Sí, no? O sigui que realment la gent que viu en una ciutat en riu pues té les seves... Li mola, li agrada, però la sensació és que el riu és com si algú s'hagués deixat una aixeta i que en qualsevol moment la pot tancar. O sigui, el mar saps que no te l'acabes, però el riu sí. O sigui, el mar sempre hi és i ens atreu una mica com una maledicció, no? És hipnòtic i tal. En canvi, el riu et dona aquesta sensació de que tot és derivar, que tot és passar, que sí que estem però que no estem i tal. El mar és un
absolut... Com si t'escapés d'alguna manera, no?
Jo tinc la teoria que és una maledicció viure en una ciutat amb mar,
Maledicció?
Al final, sí.
Per què?
Perquè semblaria que havia de ser una cosa positiva. Clar. I ha acabat sent tan massificada que acaba sent, doncs, negativa.
Però fixa't que hi ha molta gent que a qui li interessa, li importa el mar... I a vegades, no sé, Carlos, tu quina relació tens amb el mar, però pot no trepitjar-lo, però l'ha de tenir prop.
Sí,
no?
Això és.
La percepció de que està allà més o menys disponible, no?
Sí, com a horitzó.
Tu podries viure a Barcelona 3 anys com si visquessis a Madrid, en el sentit de no anar-hi.
Però saps on és.
Però està
ja et situa una mica, és a dir, realment tota l'estona estàs... t'està situant. Jo crec que és important, no? La gent que hem viscut i hem nascut en una ciutat amb mar...
On queda la mar? És important saber-ho, sempre. És important.
Sí, sí, sí.
És una forma d'ubicació total, sí. Mm. I a més, si no hi pots anar, dona una sensació d'angoixa molt forta, perquè has de saber que hi pots anar.
I tu, com a illenca, sí, saps llegir-lo al mar millor que la gent d'aquí o no gaire? Has tingut una relació amb el mar d'aquest nivell d'intensitat, com per saber...
Com a tritó?
Sí,
no,
una mica com a tritó.
El que passa és que sí que de petita fas Optimist, de petita agafes el lleut, vas amb el lleut d'Esteu Predí, surts bastant sovint a la mar amb les barques dels teus familiars, és a dir, que sí que tenc una relació més, pot ser més
però
habitual,
no, per exemple,
amb el mar.
Si bufa d'un cantó el vent o l'altre, jo sé que
sí,
no, millor no anar-hi, millor tal, millor no... O vindran meduses perquè sé que l'aigua vindrà
sí,
més...
Sí, això claríssim.
Ah, sí? Això tens claríssim,
clar,
eh?
Sí, clar, jo sé quines platges s'han d'anar perquè no estigui bruta, perquè, clar, no només venen
depenent...
les meduses, depenent del vent, i tant, si va cap a una banda o cap a...
Ja et trucarem, doncs.
O també sé, clar, i també sé com bufen els vents i a quina hora bufen els vents normalment. Tot això sí, però per mi això és molt, molt bàsic.
Bueno, és que és molt bàsic, però per als peninsulars no tenim la més remota idea.
Els peninsulars que no sou de costa, perquè
sí,
supos que els que viuen a la costa ho deuen
però
saber,
diferent,
també.
Perquè una illa és diferent. Bueno, a Mallorca encara és una mica més inabastable, però una Menorca que saps que literalment amb què... Quanta estona pots creuar de punta a punta?
Sí.
Menys d'una hora.
Sí, una hora. No arriba una hora.
No arriba una hora, no? Textualment ho tens
Mallorca
tot.
Mallorca és una hora i mitja, tampoc no m'ho flipa.
Ah, em pensava que era una mica més gran.
No, 120 quilòmetres.
De punta a punta, sí. Una hora i mitja? No. Però potser és menys, a Mallorca, llavors potser són 40 minuts o 30. Sí. Bueno, que físicament ho tens perimetrat, clar, la costa és una altra cosa. Tu ja saps que si bufa o no bufa, bueno, és que tens aquell tros de costa, no tens un altre tros de costa al darrere, o a la dreta o a l'esquerra.
Saps si hi ha mala mar, si la mar estarà tranquil·la,
clar,
si estarà remoguda o no, si tot això sí, que ho controlem bastant. Més ens val, no?
Perquè... I a tu et fa una mica de vergonya això d'una ciutat amb riu, tenint en compte que tu tens mar des que eres petita?
Les ciutats amb riu em semblen molt bucòliques, perquè és una cosa molt diferent del que jo estic acostumada a veure, no? Però més enllà de...
Perquè també però hi ha rius també, no?
Clar, i després hi ha rius i rius, igual que hi ha mars i mars, no? Hi ha costes que no venen gens de gust, hi ha rius que tampoc gaire.
I hi ha rius gaire grans a Mallorca?
No n'hi ha.
No hi ha cap riu?
No, clar, per això hi ha tants problemes de sequera, no hi ha rius.
Ahir pensava que una part una miqueta més elevada provocaria una miqueta de riu.
No, hi ha una riera que sempre va xuta i ja està, que travessa Palma i punt.
No,
no hi ha un barri d'Alemany amb riu artificial?
No, encara, no, perquè tampoc... És a dir, que el problema de l'aigua no és una cosa puntual a les Illes Balears, i per això és tan important recordar que no tenim rius i que, per tant, la manca d'aigua és una manca d'aigua absoluta. No arribarà mai, no vindrà d'enlloc. És a dir que...
Sí, tu et sembla un luxe, un riu, clar.
Clar, és un luxe.
El que el Carlos és com segona divisió, un riu, tens un riu, doncs molt bé.
Probablement perquè tinc en ment els rius d'aquí, si tu vas a Alemanya o a Anglaterra ja és una altra cosa.
Ah, que vos diu que un besú... Ai, com es diu? El Danubi, perdoneu. El Rin, això ja és un altre nivell, no?
Home, és un tipus riu...
Home, l'Ebre no està mal, Va, anirem acabant amb el mar, amb aquesta música. Quina és aquesta cançó?
Aquesta cançó és el Tom Waits, que està molt bé, això, posar un diumenge a Tom Waits. I, doncs, parla... Aquesta és una cançó que es diu Sea of Love i és una cançó que és una versió d'un tema molt antiquíssim ja, del 59, de Phil Phillips in the Twilight, i que parla de la mar d'un altre punt de vista, és a dir, la mar com l'amor, no? És a dir, una cosa inabastable, que et perds dintre seu, que perds els teus límits, els teus contorns, la teva personalitat, i aquesta sensació tant de plenitud com d'estar perdut, no? I
és la Mare Nostrum, és a dir, al final també és la mar i és la mare, no?
Exacte.
És a dir, que és un amor maternal.
I de literatura una pila, no? Heu fet alguna referència, però vaja, tot. Tot.
No volia humiliar-te, però sí.
És molt inspiradora.
Sí. No sé, fem ping-pong.
Vinga.
El cementiri marí,
per Valeri. Por 25 pesetes.
Vinga.
Novel·les que tenen el mar com...
No, frito poemaris. El cementiri marí de Paul Valéry.
El mar de Blai Bonnet.
L'Odissea d'Homer.
Oceano Mar d'Alessandro Barico.
Leia el tresor de Stevenson. Sí.
El mar al mar, diris Murdoch.
Què aplaudeixo jo? Què és aquest aplaudiment? Treu-me la mà, per favor.
Em sap que havíem repetit.
No havíem repetit.
No hem repetit res, no?
El far de Virginia Woolf, que encara es pot dir, igual la setmana que ve ja no podem dir-ho.
Ja no,
mira, parlant de censura, el mar, visió de unos niños que no lo han visto nunca, de Xavier Bobés, que és el que varen censurar l'Ajuntament de Virviesca, ara
que
a bé, poc.
Que programa més ben col·locat, eh?
En fi, el mar.
El mar.
La inspiració del mar.
Sí, senyor.
No és només platja i això. I és realment, és veritat que una de les coses que més m'agraden de l'estiu és estar davant del mar per poder escriure.
Però si tu t'havies estat davant del mar tot l'any?
No,
t'esperaves a l'estiu?
No, jo no puc estar davant del mar com la majoria de mallorquins no podem estar davant del mar. No perquè no vulguem, sinó perquè cada vegada és més difícil.
Això sí,
Es queixen tota l'estona.
Tot el dia.
Oh, Déu meu.
11 i 8. No t'ho diguis que t'esgarrapa, eh?
Ja, però bueno. Després voten el que voten, eh?
No, que bèstia
és estar.
La cosa no va per aquí, 42% d'abstenció. Ho hem de recordar.
Estaria a la platja, mira. Mare
meva.
Llucia Ramis. Es mataran, eh? Carlos Tanón, que vagi bé, eh?
Una
besada. Adéu-siau. 11 i 8. Marina Arbós, bon dia.
Bon dia.
Ho hem escoltat fa una estoneta al Via Lliure, l'editorial Penguin, que havia editat les publicacions de Francisco Ibáñez, obre la porta que els personatges tinguin continuïtat després de la mort de l'autor.
Sí, així ho ha explicat Gemma Xiol, directora literària de la divisió infantil, juvenil i còmic de Penguin. Després de la mort d'Ibáñez ahir als 87 anys, Xiol assegura que la voluntat de l'autor sempre havia estat que els seus personatges, com Mortadelo i Filemó, perduressin, passés el que passés.
Parlarem amb la família i com a editorial... doncs els acompanyarem per respectar els seus desitjos. Ell havia sempre parlat d'aquesta voluntat de que els personatges es mantinguessin vius i a partir d'aquí, quan arribi el moment, doncs la seva família serà qui tindrà també la decisió important sobre com hem de seguir a partir d'ara.
També ha dit que se'l recordarà com l'autor de les històries amb què moltes generacions han après a llegir. De fet, diu que molts dels missatges que els han anat arribant des d'ahir a la tarda són precisament de gent que explica que ha crescut amb Ibáñez i que el consideren gairebé algú de la família. Francisco Ibáñez, un dels referents més importants del còmic a l'estat, també és creador de molts personatges mítics, com els de Trece Rue del Percebe, el Botones Sacarino i Rompetechos. La vetlla serà avui a partir de 2:15 al tanatori de Sancho de Ávila de Barcelona i el funeral es farà demà dilluns a 12:15 al mateix lloc. I en política, Pedro Sánchez avui és a Barcelona per protagonitzar el míting més multitudinari de tota la campanya del PSOE. En una entrevista a La Vanguardia, Sánchez diu que Catalunya ha de jugar un paper molt important en el futur d'Espanya.
Catalunya va ser la vanguardia de esa España que avanza para los próximos 4 años. Y hoy Cataluña está infinitamente mejor de lo que estaba en 2017, que dentro de la Constitución hay suficiente espacio como para que podamos avanzar y dar una solución definitiva a pues la situación que nos encontramos en el año 2017, ¿no?
Per tot plegat, confia que el PSOE guanyi a Catalunya. A l'entrevista també ha acusat el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, de saber mentir molt bé, però reconeix que això el treu de polleguera. I encara sobre les eleccions, fa pocs minuts, ho hem sentit al Via Lliure, que el secretari de la UGT de Correus, Rubén Valdés, diu que es mostra optimista amb el desenvolupament del vot per correu. Tot i això, no li han agradat les declaracions que va fer Feijóo quan va dir que l'organització de Correus no era bona.
Las declaraciones en este caso del señor Feijóo pues nos ha afectado en el sentido negativo, ¿no? En el sentido de que parece que pone en tela de juicio la propia profesionalidad y buen hacer, ¿no?, del trabajador de Correos. Sí que nos ha dolido.
Les oficines de Correus, recordem, segueixen obertes avui fins les 2 del migdia i hi haurà temps per dipositar el vot fins al dia 20. Com a novetat, aquest any serà obligatori portar el DNI a l'oficina. I continuem pendents de l'incendi forestal que crema a La Palma. Sembla que pot donar una petita treva perquè el flanc dret ha deixat d'avançar i és precisament on es troba el Parc Nacional. Tot i això, les autoritats alerten que la situació continua sent preocupant i que no es pot abaixar la guàrdia. Segons les últimes dades de les autoritats de les Illes Canàries, les flames ja han arrasat més de 4.700 hectàrees al municipi de Punta Gorda al nord-oest de l'illa, que ahir es va haver d'evacuar per complet. Ara per ara ja hi ha més de 4.000 persones que han hagut de marxar de casa seva per culpa del foc. Mentrestant, els serveis d'emergència continuen treballant per intentar controlar-lo. Les autoritats demanen precaució i responsabilitat a tots els veïns de la zona. En crònica de successos, 3 detinguts pels incidents a la discoteca Costa Este de Calella de Palafrugell al Baix Empordà. Va passar ahir sobre les 4 de la matinada després que la discoteca negués l'entrada a un grup de joves. Va ser aleshores quan van començar a llançar tanques d'obra, ampolles de vidre i altres objectes als treballadors de la discoteca. Fonts municipals sospiten que la baralla l'haurien iniciat persones del poble amb antecedents per conflictes similars. De moment, la investigació continua oberta i per prevenir més incidents a la discoteca, ahir va haver una patrulla de policia local i una dels Mossos davant del local tota la nit. Una mesura que, a més, es repetirà també els pròxims caps de setmana. I un últim apunt, a l'aeroport del Prat de Barcelona s'ha hagut de desallotjar un avió de Vueling, que anava cap a Sevilla. Havia de sortir a les 9:10 i no s'ha pogut enlairar per l'impacte d'un ocell. Ara ve fonts de la companyia explicant a RAC1 que no ha estat res greu i que entra dins de les incidències habituals. S'ha pogut evacuar tots els passatgers sense problemes. L'incident, això sí, ha provocat alguns retards en els vols i el vol evacuat és previst que marxi cap a Sevilla a 12:15. I ara els esports, amb Pol Rodríguez.
Els catalans Emma García i Denis González han guanyat la medalla de plata a la prova de duet mixt tècnic en natació artística al Mundial de Fukuoka. Que el Japó és la segona medalla de la delegació espanyola, totes dues amb segell català. Precisament la primera la va guanyar ahir la barcelonina Iris Thió, que a 12:15 participarà en la final de duet sincronitzat tècnic fent parella amb Elisa Osogina. Les dues nedadores arriben amb la quarta millor nota de la preliminar, tot plegat en un dia en què es disputa la final somiada per tothom a Wimbledon entre Novak Djokovic i Carlos Alcaraz. Duel entre el defensor del títol, el serbi, i l'actual número 1 del món, el murcià. Qui guanyi serà precisament el líder del rànquing ATP, final que començarà a partir de les 3 de la tarda. I també a partir de la 1 del migdia comença la 15a etapa del Tour de França, la última als Alps francesos i de perfil d'alta muntanya, amb final en pujada al Saint-Gervais Montblanc. A més, els ciclistes hauran de fer fins a 5 ascensos amb 3 ports de primera categoria, un de segona i un de tercera. El més emocionant és la lluita pel mallot groc de líder que té Jonas Vingegaard, però només 10 segons del màxim rival, Tadej Pogacar.
I el temps avui, la calor afluixarà una mica i serà més difícil arribar als 35 graus, però la sensació de xafogor continuarà sent molt acusada, sobretot a la costa. El cel continuarà mig ennuvolat en general, tot i que amb el pas de les hores hi haurà més estones de sol. Demà començarem la setmana amb una calor que ja serà extrema. El Pla de Lleida en espera que dimarts la calor es descontroli encara més i també sigui extrema la resta de l'interior i del Pirineu, amb moltes màximes al voltant dels 40 graus.
Lliure, amb Xavi Bundó.
Home, Lluís, et veig millor que mai.
És que he agafat un quilet.
Ai, ja et cotxàs?
Doncs això, que he agafat un quilet. Aquest estiu, si pagues un proveïment de combustible Repsol de 30 euros o més amb l'app Wilet, pots guanyar 1 milió d'euros. Agafar un quilet més t'escaurà d'allò més bé. Més informació a Repsol.es.
Arriben les segones rebaixes de Conforama amb descomptes extra del 24% en sofàs, matalassos i mobles i del 10% extra en electrodomèstics i amb enviament gratuït. Només del 15 al 17 de juliol, Conforama.
Aquest estiu arriba Esperando a Dalí, amb Iván Massaguer, Pol López i Vicky Peña.
Quiero pintar el pueblo de Cadaqués de color amarillo.
El 14 de juliol s'estrena aquella comèdia deliciosa que et farà somiar i sentir el sabor del Cadaqués dels anys 70.
¿Y por qué tienes tantos maniquís junts?
Porque están esperando a Dalí.
Rei, hi ha cuques a la cuina!
No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
De veritat?
I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom!
RAC 1. Islandesos, islandeses...
Que comença, que comença!
Si són let's set...
Això és Islàndia.
Avui a Islàndia...
Hòstia, el perrus no.
El pla de pensions jo me'l vaig polir a les nits a París.
Ot, Roc, Nil, Jean, Paul, Iu, Ada, Ona...
El primer dia que em vas oferir treballar amb tu, jo vaig mossegar l'entrepà i em vaig trencar un queixal.
No!
Vuitè i últim vaticini, Elisabet II continua sent la reina d'Anglaterra.
Sí, sí, no sé si es durarà més ella que l'Islàndia.
Oh. Dimecres, 19 de juliol, a les 7 de la tarda... La Festa Islandesa, amb Albert Om i tot l'equip des de la sala Luz de Gas de Barcelona.
Si són les 7,
que s'acaba, que s'acaba!
Amb la col·laboració de Borges, Play i els supermercats Bonpreu i Esclat. RAC 1. Tots som 1. A RAC 1, Via Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
Passa un minut d'un quart de 12 del matí. Avui fa just un any, avui just un any d'aquest moment, el gran concert d'Eufòria al Palau Sant Jordi, la primera vegada que els 16 concursants d'aquest talent show de TV3 van pujar a l'escenari, un de tan impressionant com és el Sant Jordi, van actuar davant de 17.000 persones amb aquest sold out total, no en un sinó en dos concerts, i una de les actuacions més aplaudides aquell dia, evidentment, va ser aquesta. La Mariona Escoda, la guanyadora de la primera edició d'Eufòria, molt emocionada cantant aquest T'estimo davant d'un Palau Sant Jordi, ara ho sentíem absolutament entregat. I avui, un any després, volíem saludar-la per veure com ha estat, que déu-n'hi-do, aquest any després de tot el que va significar, ja no Eufòria, sinó fins i tot aquest concert. Què tal, Mariona, com estàs? Bon dia.
Bon dia, què tal?
Com ho recordes? Això és que ara estava sentint-ho i notava la teva emoció cantant allà al Sant Jordi, eh?
Era incontenible l'emoció en aquell moment, la veritat. O sigui, ho recordo com que... O sigui, no tinc un record lúcid d'allò,
no, eh?
Perquè va ser molt intens.
Tens una boirina del que va passar al Sant Jordi?
Sí, sí, totalment. O sigui, no tinc. Només recordo el primer moment de sortir a l'escenari amb la primera grupal i veure la reacció del públic i ja està. I algunes coses de backstage, però lo de l'escenari és tan intens i tan com fora de lloc que no, el cap no ho assimila, jo crec.
Clar, una persona tan jove com tu, també en aquell moment, més en aquell moment encara, que feia temps que es volia dedicar al món de la música, que ho tenia clar, i que de cop es troba amb un fenomen com és Eufòria, a TV3, que ja, mentre estava funcionant el programa, ja ho devies anar notant, però fins que tens 17.000 persones davant, posen el peu a l'escenari, s'ensorra a l'escenari, i al públic, què passa pel teu cap allà?
És que... Mira, i clar, és com que se'm va fer real tot el que ens deien que estava passant durant Eufòria, no? Perquè és això, al final, durant Eufòria sí que saps que hi ha molt de suport i molta gent ho està veient, però és el que has dit tu, fins que no veus allà les 17.000 persones al Sant Jordi, no te n'adones. I jo només... És que no passava... És que només era flipar i flipar i flipada. Per què hi ha tanta gent que ens ha vingut a veure? No ho entenc, no? Però ho vam gaudir moltíssim.
Quanta gent havies tingut tu al davant per actuar alguna vegada? Perquè tu ja havies fet concerts abans.
Sí. A veure, depèn. Jo sola, no més de 100 persones, potser una mica menys.
Que ja és, eh? Per una persona que ja és. Abans d'entrar sí. A Eufòria, no?
Sí, sí. No, jo contentíssima, perquè jo feia concerts de versions amb un pianista i amb algun projecte allò gros que jo estava com a col·laboradora, sí que havíem tocat en algun auditori de 800 o així, però jo sola ja et dic, 100 crec que és el màxim.
Havia estat un objectiu quan somiaves en ser músic en acabar tocant un dia al Sant Jordi?
No, o sigui, no, perquè com que ho veia una cosa tan lluny que jo era com, m'encantaria, seria flipant, tant de bo, però no era com un he de tocar al Palau Sant Jordi, saps? Perquè llavors, si no passaria, m'hagués frustrat.
Clar, clar. Us heu tornat a trobar tots els d'aquella primera edició d'Eufòria, Mariona?
Sí, oi tant. De fet, a part de que ens anem creuant uns amb altres en diversos llocs, hem fet alguna trobada tots junts, vam fer en època de Calçotades, que era just quan va fer un any que vam entrar a Eufòria, o sigui que ens van dir que entràvem el 16, vam fer una calçotada, ens vam trobar tots,
hi érem tots. Carai, calçotada a casa teva, suposo, perquè clar,
no
va ser abans,
no,
mare de Déu senyor, però escolta que m'estic ofenent i tot jo,
ja ho sé. Sí, és que...
Molt fort, això, eh?
Jo, l'Edu, com s'havien de fer els calçots, perquè és que Déu-n'hi-do. Però no vam poder, perquè és que la gent no volia baixar fins aquí baix.
Això és una cosa que la gent que no és de Barcelona ho sabem bé, eh? Que la distància és la mateixa, però sembla que de dins a fora no passa igual.
Exacte. Però bueno, vam aclarir-ho prou bé. Estaven bons, eh?
Eren prou correctes, no?
Eren prou correctes, estava molt bé.
Mariona, sobre el tema del Sant Jordi, jo recordo que a tothom li va passar d'alguna manera que el projecte Eufòria i aquell final d'Eufòria remou molt. Tu vas tenir una sortida, tenint en compte que a més vas guanyar, que vas tenir una popularitat molt gran de cop, una sortida en què tinguessis temps de digerir d'alguna manera, ja et dic, fins i tot des d'un àmbit mental, el que havia passat aquelles setmanes?
No ho sé ben bé si ho he... O sigui, jo crec que sí, perquè no va ser ràpid, o sigui, jo crec que ho he anat digerint molt a poc, ara crec que ja ho he digerit, ha passat un any i ja està digerit, però he trigat un any potser a assimilar-ho com a tal, i el que sí que em va passar va ser que a l'acabar el Sant Jordi, o sigui, va ser perquè nosaltres vam enganxar el final d'Eufòria amb els assajos pel Sant Jordi i el Sant Jordi, llavors a l'acabar el Sant Jordi sí que vaig fer una baixada general física i mental com de que el cos em va dir estàs molt cansada, descansa, no? I de també assimilar que tot allò s'havia acabat, que què ve a partir d'ara, era aquell punt com de on estic i què he de fer, no?
Però no sé si tu has anat de colònies alguna vegada, o sigui, has tingut casals i aquestes coses.
Cada any colònies de música.
Clar, la sensació de tothom que hagi anat de colònies alguna vegada 10 dies és que quan s'acaba allò és una... Bueno, s'acaben moltes coses de cop. Hi ha unes tristors, hi ha unes tal... Això, multiplicat per tantíssimes vegades, que és un programa de televisió que, a més, de cop el públic et descobreix, que t'envien comentaris, missatges, la pressió de les xarxes socials. Clar, no són unes colònies, és un altre nivell, però amb una sensació similar d'aquella gent amb qui he estat treballant i que han estat amics durant aquell temps, ara què fem, no, també?
Sí, 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 i va ser com dir, ens hem de veure, hem de quedar tots,
clar, clar.
Sabent que no. Sí que va haver sort que, per exemple, doncs havíem de gravar la cançó de la Marató i per això ens vam haver de veure, per moltes coses de la Marató ens havíem de veure, per algunes altres també on hi ha amb qui ens veiem més, i el que em va fer feliç és que no vam perdre el contacte i no l'hem perdut, no? Però sí que era aquella sensació d'acabar les colònies de drama absolut multiplicada per no sé quant. Sí.
I el pas d'aquest any, no sé com el definiries, però és evident que tu des d'aquell moment, no només des de que guanyes Eufòria, sinó que ja des de que entres, et converteixes en una referència per un públic determinat. Com es porta aquest pes de saber que hi ha criatures joves que et segueixen molt, que estan pendents del que fas, del que dius, de com actues, de com et gestiones aquesta pròpia popularitat?
Es porta molt bé perquè no és un nivell exagerat de dir no puc viure perquè sento moltíssima pressió per tot això. Realment jo crec que si sóc referent, ho sóc també per la Mariona que han conegut, que és la Mariona de veritat. Vull dir, durant aquest any s'ha anat veient qui és la Mariona de veritat, no? I jo crec que això fa que per mi sigui molt natural ser jo i donar com aquest tipus d'exemple o ser referent, com has dit.
Sobre això, la imatge que es projecta teva és una cosa que t'ha costat, que t'importa, perquè saps que d'alguna manera no només és una imatge d'una gran cantant, d'una gran artista, sinó que és una tia molt treballadora, molt sèria amb la feina, per entendre'ns, no? Sí. La projecció de la teva imatge pública és una cosa que preocupa, de si s'està entenent bé què és el que vol ser? O de si fins i tot se't pugui encasellar en una zona o una altra?
Sí que... O sigui, no és que em preocupi en excés, però sí que és algú que hi penso, perquè al final dic, ostres, a mi m'interessa que la gent sàpiga el que a mi m'ha costat arribar fins aquí, no? I com jo he hagut de ser per aconseguir tot això. Llavors, crec que també és interessant que es vegi que treballant i estudiant i en el cas de la música, i doncs posant-hi hores és com es poden aconseguir les coses. Per tant, a mi m'interessa que això es vegi, vull dir, crec que és algú molt nutritiu.
Aquest any la Mariona ha publicat el seu primer àlbum d'una altra manera, música global, que sona així. Vull perdre ni trobar-me sense fi. Vull veure com... Clar, jo et volia preguntar sobre això, perquè el fet de guanyar un concurs televisiu porta adherit una altra cosa, que és un projecte musical. Tu t'has sentit en algun moment, en tot aquest temps, que les coses anaven massa ràpides, de dir, bueno, has de treure el disc ja, l'has de fer d'alguna determinada manera i a partir d'aquí pensar, doncs, potser de cara al proper ho faré de forma diferent. Has notat aquesta pressió de, vinga, va, Mariona, que has d'aprofitar el moment?
Sí, sí, totalment.
Clar.
Totalment, totalment. Però l'he notat a fora, a dins, vull dir, clar, al final és una realitat que si no aprofites aquest any pot ser que perdis oportunitats. Llavors també aquí s'ha de valorar si t'interessa tenir-les o no t'interessa, no? És algo molt personal de cadascú i jo vaig decidir que sí que m'interessava i llavors doncs sí que és veritat que evidentment, clar, vam acabar el Sant Jordi i a mi em van dir, bueno, presentes disc nou el 16 d'abril a Parell 62.
Clar, imagina't.
Jo què? Sí, un disc que no existeix, que a més jo havia fet un EP que són 6 o 7 cançons, però era un disc, vull dir, han de ser més de 7, de 8. I a més jo volia que fossin cançons amb cara i ulls, no volia fer alguna cosa ràpid i mal fet, no? Llavors, clar, evidentment van ser uns mesos de no només el disc, sinó el disc, el Petit Príncep, la carrera, les coses fora del disc, que també a la feina, doncs, jo què sé, doncs anuncis o entrevistes, vull dir, que t'ocupen temps. I portar-ho tot va ser interessant, va ser molt interessant.
Has hagut d'esforçar-te molt per intentar trobar la teva veu, diguem-ne, imposar d'alguna manera el teu criteri a l'hora de fer la música?
No, perquè sí que des d'un inici ja se'm va dir, al final qui mana ets tu. Per tant,
està bé això.
Jo sí que penso que hi ha coses com, per exemple, doncs, termes de producció o que hi ha gent que en sap molt més que jo. Tant en producció com en composició. Llavors jo, si al final una persona em proposa alguna cosa i jo ho trobo bé perquè realment no tinc res a aportar perquè no en sé suficient, em quedaré amb allò. Però, per exemple, amb coses de melodia o de com vull col·locar la veu o com vull explicar aquesta frase o com vull explicar aquest sentiment, sí que jo m'hi poso més dura, perquè al final són coses doncs, que sí que crec que domino una mica més.
I l'estiu ara, evidentment, tampoc no pots parar perquè has tret el disc, i llavors això vol dir que estàs de gira, i vas estar actuant a Tarragona, precisament, al Teatre Auditori Camp de Mar. Què tal, per cert?
Buah, va ser increïble, Camp de Mar. Sí, perquè a més és un concert que portàvem esperant-lo moltes setmanes. Era com, va, Camp de Mar, ha de sortir molt bé, perquè juguem a casa, hi havia molta gent de la meva família, hi havia molts amics, hi havia molta família també dels meus companys de banda, i és un auditori supermaco, o sigui, té una màgia molt especial, no és un auditori corrent, i allà, uf, no sé, va ser molt guai, la gent estava molt entregada. Nosaltres, pensa que portem 4 bolos en una setmana.
Mare,
vull dir, ja estàvem un amic, jo estava ja que dic, aguantaré aquest, però no sé si em podria fer un altre, no? Però va ser donar-ho tot, acabar de donar-ho tot.
I ara?
I ara, el 30 d'aquest mes, anem a Vilallonga del Camp, i després ja passem a agost, que el 7 anem a Andorra.
Ah, mira, perfecte.
Sí.
Però aquest ritme el mantindràs fins quan? És a dir, en quin moment ja tens ubicat en el calendari de dir, bueno, aquí farem una paradinha?
Parar la gira, com de parar aquesta gira i ja començar a preparar alguna altra cosa, encara no està definit, però es projecta cap a 2024. Més que res perquè estan sortint bolos ja a bastants mesos vista.
Clar, clar, clar.
I això ens agrada, perquè volem allargar aquesta gira. Però sí que és veritat que l'any vinent en algun moment direm, vale, stop, anem a treure un altre disc.
Està bé això, perquè deies que a mi m'ha marejat una miqueta i tot, eh? Surs de l'escenari, baixes de l'escenari del Sant Jordi i et diuen, bueno, el dia tal d'abril has de treure disco, i llavors et truca algú i et diu, bueno, si vols fer la rosa del Petit Príncep, i alhora amb la uni, doncs, bueno, havies d'acabar la carrera. Clar, tu has fet tot això al llarg d'aquest any, tu t'has acabat de graduar, no sé si has acabat,
sí,
l'Ocupèdia? Sí,
m'he graduat.
Ja estàs graduada, eh?
Sí. Sí, sí.
Però això és una mica... Sí. No has acabat boig, al final?
No. T'he de dir que al final és organització i sacrifici. Vull
no,
dir
clar,
que
clar.
Hi ha coses que has de sacrificar per poder aconseguir-ho. Jo a mi em van dir, ostres, si vols parteix-te el quart en 2 anys, no? I he deixat algunes assignatures, he deixat les pràctiques, i vaig dir, no, jo vull fer tot junt, perquè jo l'any vinent vull poder no tenir aquesta pressió constant d'haver d'estar pendent de la universitat, que la carrera m'encanta i estic molt contenta d'haver estudiat i m'ho he passat molt bé, però és una càrrega molt forta de sempre haver d'estar pensant, ostres, és que he de fer aquell treball perquè l'he d'entregar no sé quan, o tinc aquest examen pendent, o és que no he preparat aquella presentació, i això és cada setmana, no? Llavors, jo volia ja amb 4 anys aclarir-ho, vaig fer les pràctiques també aquest últim quatri, juntament amb la gira, i ha sigut un any super intens, però jo estic molt orgullosa perquè pensava que no ho podria fer i ho hem fet.
Tu voldries exercir, però de logopeda, no?
Sí. És algo que m'agradaria molt compaginar amb la carrera musical. No a temps complet, evidentment, perquè sí que llavors seria bogeria, però crec que m'ho puc muntar per exercir alguns dies de la setmana. Crec que és algo que a mi m'interessa també, perquè al final és una, ja et dic, és una carrera que m'ha encantat, és una vessant, vull dir, em vull dedicar al món de la veu, llavors és una vessant que m'encanta, que la gaudeixo moltíssim i que tinc ganes de dedicar-m'hi, de fet.
M'està recordant la Nina, que a part de cantant, actriu, és logopeda, és coach vocal,
sí.
No?
Sí, totalment.
Mica... T'has de muntar la teva acadèmia, les teves coses, no?
Clar, això és un projecte de futur, ja ho veuràs.
L'Acadèmia Vocal Mariona Escoda, efectivament. Val, anava a dir que tu tens... Què tens ara, 22?
22.
Clar, sí. Una de les coses fortes d'això és que hagis pogut fer moltes coses que un altre músic hauria trigat una carrera més llarga a fer, que això pot ser positiu i alhora negatiu, no? A tu et fa una mica d'angúnia això de pensar, bueno, és que hi ha una sèrie de passos que ja estan fets i ara com ho resolem, això?
No em fa pas angúnia. Jo sí que penso que si havia de venir ara és perquè havia de ser així, i al final també abans d'Eufòria portava molts anys fent concerts, i jo tampoc pensava que Eufòria ens disparés tant com ho ha fet, no? Llavors, clar, al final, simplement és aprofita-ho i després tu pots mantenir la teva carrera si ets constant i ets treballadora i intentes mantenir el teu públic i fas bona música i t'ho curres, no? Que al final és el que interessa. Per tant, vinc molt al dia a dia, perquè si em paro pensant aquestes coses, clar, és que no ho gaudiria, tampoc.
Com ho han seguit els pares, tot això?
Amb molt de suport, o sigui, cap a mi, i molta confiança, i flipant bastant. O sigui, recordo una frase de mon pare que el vídeo de la final d'Eufòria deia: és que aquestes coses només passen a les pel·lícules i ara passa a casa nostra. Vull dir que ho viuen una mica així, però són els primers que venen a tots els concerts i bueno, m'ajuden una barbaritat.
Em va fer molta il·lusió una cosa que va passar també fa 3 mesos o 2, que tu vas dir que hi havia entre els teus referents hi havia Judit Neddermann. Sí. I llavors, el dia de Sant Jordi, quan vam fer el programa especial des del Palau Robert, va passar això.
Primavera, trobo la manera de deixar enrere el sol de l'hivern, entendre l'herba i el cant dels ocells. Primavera, trobo la manera. Primavera, primavera.
He de dir que deu ser dels moments del programa que més expectació va generar, sí? Més aplaudiments i més alegria entre la gent que hi havia allà al Palau Robert.
Que guai, que bonic. Per part meva també va ser així, perquè jo estava flipada encara. Va ser molt bonic. O sigui, gràcies per organitzar-ho, perquè va ser, per mi va ser realment un somni fet realitat.
Vam fer la broma de que, home, ara heu de muntar una gira juntes, alguna cosa. Heu parlat en algun moment o no? De fer alguna cosa?
No, hem tornat a parlar, perquè tant una com l'altra anem com anem, però sí que és veritat que vam dir que estaria bé que ella vingués algun dia a cantar una cançó amb nosaltres, mm-hmm, o jo anés allà amb ells, i que estaria bé organitzar-ho. Tot és parlar-ho al final, però a mi em faria molta il·lusió.
Home, es va demostrar que són dues veus que funcionen juntes, eh?
Sí. Sí, no? Sí, això ja és molt. Sí. Vull dir que, de debò...
No, perquè, és veritat, mira, fa unes setmanes entrevistàvem amb la Sílvia Pérez Cruz i ens deia que mai saps ben bé quan et poses a cantar amb un cantant i a vegades les veus es barallen i a vegades sí, les veus s'estimen, diguem-ne, no? I crec que és el segon cas, més aviat.
Sí, totalment. Sí, sí.
De les pròximes setmanes, la Mariona Escoda, com ens deia, és el dia, m'has dit, dia 30?
Dia 30 de juliol.
Dia 30 de juliol és el pròxim concert d'aquesta gira del disc que ha tret. De cara al 2024, no sé si ja traureu disc el 24 o començareu a pensar en el disc?
No, començar a pensar ja hi estic començant.
Ah, carai!
És algo que s'ha de... Com que vaig tenir poc temps per fer el primer, vull més temps per fer el segon i ja m'estic començant a posar a pensar. I perquè és necessari, perquè jo ho necessito també. I a poc a poc, quan tothom cregui adient, ja començarem a posar la maquinària en marxa. No?
Com creus que sonarà?
Buah, no en tinc ni idea. Jo, perquè jo estic pensant, jo penso molt en aquestes coses, dic, com vull que soni? I al final jo et dic, sonarà com surti quan jo em posi el piano i faci la primera cançó, o la segona o la tercera, i jo vegi que aquella cançó té cabuda del nou disc, saps? Llavors anirem per aquí. Sempre intento que surti tot de molt, molt orgànic. I a nivell de producció, doncs, evidentment no vull que sigui igual que aquest que acaba de sortir, perquè també tinc ganes de fer coses diferents. Però bueno, tot és anar-ho veient, que sigui molt orgànic, sobretot.
Mariona Escoda, ha estat un plaer el dia que fa un any del concert d'Eufòria al Palau Sant Jordi fer una mica de balanç d'aquest any triomfador, triomfal, amb un disc al mercat i amb una sèrie de somnis acomplerts que hi ha un estat, però vaja, amb una carrera per davant immensa. Mariona, una abraçada ben forta, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
RAC 1. Torna La tendresa, una comèdia d'Alfredo Sanzol, intel·ligent, enginyosa i molt divertida.
Celebrem que avui fa 20 anys que vivim feliços sense dones, sense les seves veus agudes, els canvis d'humor, les llargues xerrameques.
La tendresa, a partir del 29 de juny, al Teatre Poliorama.
Ho heu demanat i per fi és una realitat. Ja pots reservar les teves butaques amb Finesa Unlimited Card i seure amb els teus amics subscriptors. Entra a la teva àrea de client i comparteix el codi per vincular els vostres comptes. Gaudeix del cinema sense límits de Finesa, ara també en companyia. Consulta més informació i condicions a finesa.es.
En Espresso sabem que cada moment del teu estiu és per gaudir-lo. I el volem viure amb tu. Perquè siguis on siguis, no renunciïs al teu cafè preferit. Per això en la teva propera comanda rebràs un detall que complirà el teu estil del sabor inconfusible de Nespresso. Apropa't a la teva botiga Nespresso i gaudeix de Your Special Days fins al 16 de juliol. Consulta'n les condicions a Nespresso.com. Nespresso, what else?
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Aquest estiu submergeix-te en el pla més fresc i divertit. Les teves pel·lícules favorites, les teves crispetes cruixents, el teu refresc més fresquet i a viure les històries més refrescants a la pantalla gran de Finesa. Aquesta setmana gaudeix a Finesa de Elemental. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a finesa.es. T'esperem!
El Grec Festival de Barcelona 2023 arriba a Paral·lel 62.
Del 10 al 20 de juliol, concerts amb Los Volubles, Luisa Sobral, Lucía Fumero i Rita Pallés, el nou projecte musical de Raúl Refri, ideat pel Grec Festival, Evoé, i l'estrena de Los Juegos Feroces, El Día del Watusi.
Experiències teatrals úniques i fusions musicals avantguardistes.
Grec Festival a Paral·lel 62. Entrades disponibles a p62.cat.
RAC 1. Aquest diumenge a la nit...
Tomé la decisió de que voy a ir a Miami.
Arrenca l'era Messi a Miami i a RAC 1. This is America. Seguiu en directe l'arribada del crac argentí als Estats Units.
Lionel Messi has arrived in South Florida.
El Tu Diràs allarga una hora el seu horari des de les 11 fins a les 2 de la matinada. I a les 2, l'acte de presentació de Messi com a nou jugador de l'Inter de Miami. Amb Dani Aguilar i amb Roger Saperes com a enviat especial a Miami. Aquest diumenge, Messi a Terra Amèrica a RAC 1.
RAC 1. Tots som 1.
Renovada, actualitzada.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
Dia lliure, amb Xavi Bundó.
3 minuts i 3 quarts de 12 del matí.
I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under?
Vinga, ara al Via Lleure us voldríem explicar una història, una història d'aquelles que, en fi, que suposo que com ens ha passat tots alguna vegada que treballem, convivim amb persones i llavors de cop descobreixes una cosa que et deixa una mica parat. I a vegades aquestes persones tenen aquestes històries amagades i ens agrada descobrir-les. Fa uns mesos ens vam assabentar, jo, de fet, escoltant la ràdio i escoltant el Matina Codina, vaig assabentar-me que una de les seves col·laboradores, de les integrants del programa, com és la Laura Grau, explicava que la seva mare havia nascut i crescut a Austràlia, bueno, que la seva mare és australiana, i jo no vaig entendre res, li vaig escriure i em va dir, no, però és australiana, però els avis són catalans, i llavors... O sigui, no vaig entendre res. I vaig decidir que hauríem de parlar una miqueta més a fons d'aquesta qüestió, que vingués acompanyada la Laura, de la protagonista d'aquesta història. Com estàs, Laura? Bon dia.
Molt bé. Em fa molta il·lusió tornar a explicar aquesta història, que és la història que he explicat més cops a la vida.
És veritat, no?
Sempre em fa molta il·lusió.
Perquè, clar, cada vegada que tu deus dir, no?, que la meva mare va néixer a Austràlia, gent diu, moment, espera... Explica'm això, no?
Sí, perquè els meus avis, perquè és profe d'anglès, perquè no sé què, però, bueno, em fa sentir una mica especial. No passa res, són més guais que la resta.
Oh, és veritat, això, eh? Què tal, Jenny?
Molt bé,
com
bon
estàs?
Dia. Bé, bé.
Encantat de saludar-te, perquè... Jenny Grau.
Jenny Grau, sí.
El cognom és el teu, el de la Laura.
Sí, perquè jo me'l vaig girar.
Ah, te'l
vas girar,
tu?
Pare, el segon.
que bo. Sí, sí. Però clar, aquest era el tema que jo no vaig entendre. Si la mare es diu Jenny Grau, vol dir que no és, és australiana, però l'origen no és australià. No, ah, no és que hagis tingut tota la tradició familiar Grau. De Grau, no? Jenny de Jennifer, entenc, no?
Jenny de Jennifer, sí.
Que vas néixer exactament a on, d'Austràlia?
Vaig néixer a Sydney. Bueno,
a Sydney, a capital. Sydney,
no, capital no.
Ah, no és Canberra.
Ah, no, no, la gran una mica ciutat. De geografia,
sí,
eh?
Sí, sí.
Llavors, vaig néixer allà.
Primera bufetada al primer minut.
No, no, és el típic error, eh? Tothom es pensa que és Sydney, és veritat.
Llavors, vaig néixer allà. De fet, és que la història de, també, de que em dic Jennifer també té història, perquè la meva mare volia dir-me Rosa o un nom així.
Montserrat.
Bueno, Montserrat no ho sé, però Rosa segur, per això em dic Rosa Maria de segon nom, no? D'aquests noms.
Ah, del middle name aquest.
Ah, del middle name.
Ah, o sigui, tu tens Jennifer Rosa Maria.
Rosemary. Oh! Rosemary.
No fotis, sí?
Rosemary.
Clar, perquè a Austràlia s'ha de posar un nom, un middle name, o no?
No, no, no. Pues ah, no, com aquí, què? Vull dir, si et bategen, ah, val, i et posen els més noms, i d'on treus els noms, pues ella volia posar Rosemary, i la veïna del costat va dir, home, Flora, hauries de posar un nom, doncs, una mica més d'aquí, no?, per la integració, perquè és una de les coses dels meus pares que es van integrar a la comunitat d'Austràlia, no?
Perquè ells d'on són, per cert?
La meva mare és de Badalona.
De Badalona.
I el meu pare de Mataró.
De Mataró.
Sí.
Sí, pràcticament del Maresme tots dos. Explica'm què nassos fan els teus pares viatjant a Austràlia, perquè això, ara, des d'aquest punt de vista de l'actualitat, amb la facilitat dels vols i que tothom gira per tot arreu i trobes catalans a tot arreu, però quan van marxar els teus
pares?
Doncs
mira, als anys 50...
Ah, imagina't, anys 50.
Als anys 50, el meu pare va agafar un barco de 6 setmanes, des de Gènova.
Hòstia, tu.
I 6 setmanes cap allà a Austràlia.
Però què hi feien anant a Austràlia?
Bueno, pues, el tema és que, clar, a veure, era postguerra.
Clar, clar, anys 50, sí.
Si tots dos treballaven al mateix lloc, que era, per exemple, Olivetti, pues, un Mr. Calvo va dir que dones i homes no podien treballar al mateix lloc junts, per tant, ma mare es va quedar sense feina, i, bueno, una cosa va portar l'altra, no? I meu pare, suposo que per si ja és una miqueta, era una miqueta aventurer, i va dir, bueno, pues tu, fotem el camp d'aquí...
Ja, però a veure, un moment, a veure, a fotre el camp als anys 50, pots pensar... Pues me'n vaig a França, me'n vaig a...
Bueno, va pensar...
A Itàlia, me'n vaig a...
No,
a Sud-amèrica,
és on que tenia d'anar.
Lloc però... de molta gent, de molts espanyols, que se'n van a Sud-amèrica, no? Mèxic, Argentina...
Però llavors va aparèixer un expretendent de la meva àvia.
Un ex-pretendent de la teva àvia?
Ex-pretendent de la meva àvia.
A mi aquest safreig em dóna la vida, de veritat. Vull dir, és que és la millor part.
Hosti, no m'ho puc creure.
Llavors, un pretendent que li va dir a la meva àvia, doncs, anys enrere, sí, està clar, que si volia anar a Austràlia a viure allà, i la meva...
Perquè és australià, aquest senyor.
Potser sí, perquè potser es deia Australia. Pita. Potser es deia Pita, sí. I la meva àvia va dir, diu, jo no m'haig de fotre res a Austràlia.
Va ser així literalment, probablement.
Literalment.
Ui, sí, la meva àvia era així,
entre graus i falcons, així ens he sortit jo, i a caràcter. I bueno, el pretendent se'n va anar, i la meva àvia, pues, es va casar amb un altre bon home. Mm-hmm. I cap de 20 anys, que els meus pares ja estaven casats, l'home va venir i va fer una visita a la meva àvia, que ja estava casada. Va enganxar en el moment que meu pare estava pensant en anar a Sud-amèrica, o no sé, al Brasil, a Argentina, un lloc d'aquests, i va dir, diu, escolta'm, si vols, vine a Austràlia i ja t'ajudaré. I pim-pam.
O sigui, és ben bé perquè es va creuar un senyor per davant.
Sí, sí.
Exacte.
Sí,
no
perquè...
I la meva àvia va dir, diu, me cau un...
El senyor Pet ha hagut de tornar a aparèixer.
No se'n va endur a mi, se'n va endur la meva filla.
Exacte, exacte, clar, clar, clar. És la venjança del senyor, no? D'alguna manera. Clar, però devia marxar el teu pare primer.
Mon pare va marxar primer.
O sigui, 6 setmanes de viatge fins allà?
6 setmanes de viatge. Va anar primer a Melbourne, que està al sud d'Austràlia. Llavors, l'altre tema que avui en dia doncs, és impensable és que, clar, s'escrivien cartes amb la meva mare, que aquelles cartes doncs, trigaven 6 setmanes
clar, clar, clar.
A arribar. O sigui, és l'única forma de comunicació que tenien. Bueno, cap d'un any, la meva mare se'n va anar cap allà, amb el barco.
Sola.
Sola.
Any 50, és que clar, estava boja aquesta senyora.
Sí, sí.
No, 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 és que ole sus gestos.
Sí, sí. Sí, la teva àvia, Laura, uns nassos importants.
Sí, sí, no, aquesta casa, el linatge, havia caràcter femení molt fort. És un matriarcat en tota regla.
Sí, 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 però bueno, jo orgullosíssima de que era com era i que fins als últims anys ha anat demostrant coses d'iniciativa que una altra persona de la seva edat no faria, no?
Jenny, quan els teus pares arriben allà, tu creus que pensen que tornaran algun dia a Catalunya o no?
Inicialment no, però...
Sí, ells anaven a viure allà per sempre.
Anaven a viure allà, anaven a fer fortuna, anaven a buscar una millor vida, com qualsevol persona quan marxa d'un país i se'n va amb un altre que no és el seu. Llavors, bueno, se'n va, ma mare agafa el tren, se'n va a Gènova, agafa el barco, se'n va amb el barco, comparteix camarot amb una monja, arriba a Melbourne, el meu pare anà allà amb les seves roses esperant la seva dona amb candeletes. Bueno, i a Melbourne el tema és que el temps a Melbourne és com a Londres. Clar, Australia és tot una Europa, per tant, el temps no acompanyava gaire. I, bueno, suposo que, aviam, els detalls ben bé no sé, però a poc a poc pues, van dir, pues, mira tu, marxem cap a Sydney, que el temps és com a Barcelona.
Més mediterrani.
Ah, exacte, com perquè si te'n vas més cap al nord i llavors ja estàs a Canàries.
Any 50, una parella de Mataró i de, bueno, del Maresme, posa-hi, parlaven anglès?
No.
Estaven totalment bojos.
No,
és així.
Vull dir, crec que se'n van anar a fer quatre classes d'inglès. Entenc, amb una escola o alguna cosa que es deia Cots al Portal de l'Àngel, és el que sempre m'ha arribat la informació. I, bueno, igual a poc o res, no? Mm-hmm. Arriben allà, busquen feina, pues, de què busquen feina? Pues, en aquells temps, el meu pare, amb una fàbrica de cotxes, pues, amb la línia de producció, no? Com les pel·lícules de Charlotte, que no tens de parlar, i anar fent el mateix tot el rato, i la meva mare amb una altra fàbrica, pues, cosint pantalons de pijama, que tampoc tens de parlar. I així ens anar fent. I quan van marxar, el meu pare era assistent social de la comunitat de parla espanyola, vull dir que imagina't, passant per ser tècnic de fotografia, que era el seu en la realitat, i la meva mare de maquilladora professional.
Quants anys van viure allà?
33.
33 anys?
Sí, sí.
O sigui, de quina edat a quina edat, més o menys?
Pues dels 24, sí, més o menys.
Pràcticament jubilar-se.
Sí, una miqueta abans.
Els 50 i pico,
sí,
no?
Sí, 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 sí.
Tu a quin moment neixes? O sigui, quina edat tenen ells?
Jo, la meva mare tenia 35 anys.
Sí, ja portaven una dècada allà vivint, no?
Portaven 12, bueno, portaven 10 anys visquent en allà, quan vaig néixer jo, i al cap de 2 anys, doncs, vam poder tindre prous estalvis, com perquè després de 12 anys de no veure la família, van tornar a cap a Espanya, bueno, cap a Barcelona.
Amb tu.
Amb mi, de 2 anys, que no me'n recordo de res, evidentment.
Però van tornar, què, de visita?
De vacances.
Ah,
sí, sí, sí,
o sigui, no amb la intenció de tornar.
No, amb un altre viatge de 6 setmanes amb el barco, que el meu pare el té filmat, passant pel canal de Panamà, i, bueno.
Hòstia, clar.
I, clar, i van ser el primer moment que, després de 12 anys, van veure les famílies i que em van veure a mi.
No s'havien vist en 12 anys. Laura, això implica que potser, en un nivell de probabilitats, tenint en compte que vam viure 30 i pico anys, tu, bàsicament, tenies bastants més números de ser australiana que catalana.
Sí, la meva vida hauria sigut totalment diferent, però hauria pogut passar.
Sí, sí, sí.
Sí, perquè tu tenies intenció de tornar?
Ui,
perquè si vas tornar ja una miqueta adulta...
A veure...
Vam viure 33, per tant, tu vas tornar amb 20 i pico aquí.
21.
O sigui, tu has tingut una vida 100% australiana.
Total.
La teva infantesa, la joventut,
sí, sí,
etcètera.
Sí, 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 sí.
O sigui, la teva identitat és australiana.
Ai, no
és
ho sé.
És aquell tema.
És un dels temes, no?
Clar, perquè tu parles un català, he de dir que jo ara m'esperava, que jo és molt accent aquí...
No.
I no hi és, però hi ha una cosa curiosa, hi ha un aire curiós que no sabria identificar probablement si no m'ho haguessis dit.
Sí.
És que jo quan era petita... Jo, per mi, la meva mare parlava normal i no tenia cap deix estrany, ni cap accent, ni cap cosa que pogués indicar que ella era australiana. I quan em vaig anar fent gran i vaig veure que la gent del meu voltant doncs, ja donava per entès que ella no havia nascut aquí, jo pensava, però com ho saben? Però com ho saben si per mi aquesta manera de parlar és la normal? I al final vaig veure que sí, que evidentment hi havia una cosa que es notava, però jo l'havia normalitzat des de que vaig néixer.
Però és que fins i tot té aspecte d'australiana, no?
Sí, mare, perquè ara tinc el cabell ros, però
bueno,
jo era morena tenies, com ella.
Eres morena, eh?
Sí,
és que ha arribat aquí rosa, amb els ulls clars, dic, però
no,
si
no, això és de
prototip australià.
No.
Llavors tu tornes amb 21, per què torneu?
Bueno, mentrestant, o sigui que als 10 anys tornem una altra vegada a vindre aquí de vacances, sí. Perquè clar, jo tenia uns veïns allà a Eusàlia, que els meus pares doncs eren amics i que tenien 4 fills, més o menys de la meva edat, i que clar, hi havia un moment que jo vaig dir als meus pares, escolta'm, per Nadal nosaltres érem 3 i ells eren 20, avis, tiets, cosins...
On són els nostres?
I jo dic, on són els meus? Jo en tinc d'aquests? I bueno, llavors, clar, l'explicació, quan tenia 10 anys, doncs vaig conèixer el meu avi per primera vegada.
Hosti, que fort.
Menys mal que el vaig conèixer llavors, perquè poc després es va morir, o sigui que és el record que tinc. Vaig conèixer els meus tios, les meves cosines de part de la meva mare, després tinc cosina i cosí que encara tenim contacte.
Apa, i a tot això, però tu era una família de 3.
Clar, jo per mi, quan vaig veure
a
aquella família...
A milers i milers de quilòmetres a la rodona.
Uau! Vull dir, és una de les coses que, bueno, avui en dia encara arrasso
no,
de...
No, clar, està una mica obsessionada amb el tema de tenir família nombrosa i estem els fills amb una pressió...
No. A veure,
tenir
la intenció no
tota
va ser
una
família numerosa, La intenció va ser de sorpresa, eh?
Ah, sí? Quants sou, Laura?
Som 3 fills.
Sou 3 fills.
Tenia la Laura i llavors es buscava un altre fill o filla i em van sortir 2 de cop. Clar, això no, ningú comptava.
Això passa, a
però visca.
En el cas aquest que et deia del tema de la identitat, que m'has dit, ui, clar, tu parles un català perfecte, perquè m'imagino que els teus pares et devien parlar català, suposo.
Sí, bueno, a casa parlàvem català.
A casa parlàveu català. Hosti, raro, això, clar.
Clar,
és que els
entre
anys,
ells...
Què, 60, això, potser? A Austràlia, que ha d'haver-hi un català a centenars de quilòmetres.
Em van conèixer una, no sé pas com, que van llogar una habitació a la casa d'aquesta senyora.
Mm-hmm.
I van estar allà visquent durant temps, mentre pues, troben feines, fas uns estalvis i comences a situar-te, a ubicar-te i al final pues, buscar casa pròpia.
Clar, ja no és només no comptar amb una altra persona que sigui igual que tu, que és català, o d'identitat catalana, o el que vulguis dir-li. No és només la llengua, és que no hi ha mitjans de comunicació allà que puguis accedir a nivell cultural, música, literatura, no pots accedir a res,
a tants
milers de quilòmetres.
No, clar, no hi ha internet, no hi ha res.
I els teus pares què feien? Com t'explicaven que era Catalunya? O, com... o sigui, eren migrants enyorats del país?
Sí.
Sí.
Aquí està. Aquí per això es van tornar. Perquè des de... jo tinc edat de recordar, diguéssim, sempre ha sigut un dia tornarem. Els diumenges, doncs, meu pare posava sardanes. Ma mare feia el vermutillo i l'arròs, però és que era molt curiós perquè ells feien això a casa un diumenge, però després tots els seus amics eren australians. Es feien festes com al barri i bueno, venien tots els veïns a casa amb la curiositat que mentre vivien allà, ells eren els espanyols.
Clar.
I quan van tornar cap aquí, ells eren els australians.
Evidentment.
Clar.
És el que passa.
I llavors, a les festes, doncs clar, el tema català i Catalunya era molt difícil explicar.
No, impossible. Hi ha una llengua diferent, hi ha una identitat cultural,
sí,
que m'esteu explicant.
Sí, sí,
no?
A més t'estic parlant de fa 30 anys enrere, on no hi ha internet, no hi ha res que puguis tu ensenyar una altra imatge, per tant, la imatge pels australians en aquells moments és flamenco, sangria... Mon pare feia una sangria que tots ja no ho explicaven l'endemà, i jo me'n recordo la musiqueta de Borriquito com tu.
Però estava pensant que, clar, fins i tot previ als Jocs Olímpics, que almenys assenyalar i dir, mira, el 92 va haver-hi uns Jocs Olímpics a Barcelona.
I amb això que deies de la llengua, Xavi, és curiós perquè, clar, el que et deia, no? Jo vaig normalitzar molt l'accent de la meva mare quan era petita, però també vaig arribar a normalitzar expressions que feien servir els meus avis, que jo, més tard, m'he adonat que eren inventades. Vull dir que eren inventades. Clar, van estar 40 anys sense tenir contacte amb cap altre català, vull dir, amb ningú més que parlés català, ni amb la televisió, ni amb la ràdio, ni amb res. Llavors els tios s'inventaven coses, doncs una mica de fusió català-anglès, i clar, i després quan van arribar aquí les deien com si fos tan normal. I jo vaig pensar,
la
fornitxa.
Què és la fornitxa?
M'agrada molt la paraula, però no sé què és la fornitxa.
Fornitxa.
El mobiliari.
Oh, el mobiliari de casa, el fornitxa. La fornitxa. Em sembla brillantíssim.
Clar, ara tu imagina't que a fora de casa doncs, tots parlàvem anglès, perquè al final de la història, pues, evidentment, els meus pares pues, parlaven un
anglès
perfecte. Però i a dintre de casa, pues, depenia del dia, pues, parlaves català, potser parlaves anglès, però com que entre nosaltres tres tot s'entenia, pues, sortien paraules noves. A veure,
és exemple, un laboratori brillant, això de casa
fantàstic.
Teva.
Fantàstic.
Però és que gairebé s'ha de fer un diccionari.
Un renec,
sí, el teníem, el
un renec típic sí. De casa meva.
Ai, ai.
Sí, era got de Déu. A veure,
sí, sí,
tu deies, no sé, no sé, et cau el plat a terra. Mm. En comptes de dir, me cau un... No. Got de Déu!
Got de Déu.
God, no?
I Déu.
I Déu.
Tot, tota la vegada.
Déu,
assumem i ja està. I tu llavors ho has integrat, això? Tu ho dius, alguna d'aquestes paraules o frases?
Al final no, perquè jo al final visc a Catalunya, parlo en català amb tothom, tinc molts més estímuls...
Perdona, has de promocionar-ho, això. Has de promocionar-ho d'alguna manera. Has de donar-li sortida.
Sí, mira, les patentaré i començaré a dir-les, aviam si s'escampen, però al final les vaig anar com eliminant del vocabulari habitual perquè veia que no eren paraules normals.
No. La gent no m'entenia. Llavors, Laura, des d'aquest punt de vista, tu, la identitat d'aquesta australiana que t'ha vingut de la teva mare, perquè al final la teva mare és australiana, va viure tota la infància i joventut, ha tornat cap aquí com una migrant, en realitat. Tu tornes cap a Catalunya...
No ho sé, Xavi.
Però tu tornes cap a Catalunya, però tu no has vist Catalunya.
No, però... Yeah.